El Dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, com no pot ser d'una altra manera, pegarem un vot a Sineu perquè és a punt de viure el pregó de la mocada. El muc i la muca són avui els protagonistes indiscutibles de la festa a Mallorca. D'aquí un instant serem allà. Després parlarem de vi en la bodega Oliver Moragues perquè reivindiquen recuperar les nostres varietats de vi que mai haurien d'haver perdut. Ells parlen, no parlen de recuperar, sinó de ratificar un error històric. Mai hauríem d'haver deixat les nostres varietats de vi per una qüestió de modes de fa molts d'anys. També parlarem amb Llubí, perquè allà faran un depòsit soterrat de tempestes per recollir tota l'aigua de pluja i, d'aquesta manera, també per sedimentació, tota l'aigua que quedi a la part de dalt se podrà emprar per fer netes carrers o per arrengar. Bona idea que, per ventura, se pot traslladar a altres municipis de l'illa. I avui, com que és dilluns, mos visitarà en Xavi Canyelles per fer l'anàlisi del cap de setmana i amb aquesta calorada parlarem d'un menjar molt estiuen. Espamboli. Que va primer, l'oli o l'automàtica? Això li demanarem a en Xavi Oliver en el final del programa. Així que en Victòria Cerdà i en Yolanda Ruiz a la producció i en Bernat Nadal en el control tècnic començam el dia a Mallorca anant directament sense perdre més temps fins a Sineu, on hi ha Maria Antònia Esquines en aquesta mocada. Avui el muc i la muca són els reis de la festa a Sineu. Maria Antònia, ja han començat el pregó. Compte-mos.
Molt bon dia, Jaume, molt bon dia, companys i dono. És vera que no sé si volen ser un poc més expectants de lo que és ja aquesta festa, però ja són les 12 i 6 minuts i de moment encara no guaita el pregoner i o la pregonera d'enguany. Abans hem intentat tenir un poc més d'informació amb en Joan Monau, un dels fundadors, però mos ha dit que aquesta informació només la sabrem en el moment en què es pregoner la pregonera guaiti per aquesta finestra que ja vos dic de moment. Jo m'he hagut d'allunyar un poc de l'ambient perquè la gent no deixa de tirar aigua i de més per refrescar-se, perquè recordem que estem amb alerta groga i alerta taronja en segons quines zones de l'interior de Mallorca i fa molta calor, la gent no t'ho educa peix i de més, però això no és una cosa que impedesqui a tots els cineveres i cineveres estar en aquesta plaça. No sé si escoltau l'ambient de l'Ajuntament de Sineu. De moment, com podeu sentir, encara hi ha la música. Per ventures, perquè encara no surt el pregoner. No sé quant de temps estarà més a sortir. Supos que hi ha nervis en tots els homes i dones i nins i nines, però ja vol dir que això és una tradició que està anant superbé any rere any. I estan aquí esperant. Jo no sé si de moment en sabrem. De moment no ho sé. Si tenen més informació, Jaume, companys, vos ho traslladaré.
Mira, teniu 35 graus de temperatura a Sineu, ara ho estava mirant, amb una humitat d'un 40%, la sensació tèrmica és de 38 graus. Així que o posa't a sombra o deixa't esquitar pels que tiren aigua.
Mira, companys, ara ja comencen a entrar. Sentiu-se ambient?
Sí.
Mireu, ara que acaben d'entrar un dels protagonistes, que són aquests que sempre solen fer festa per animar la gent, perquè després ja sí que els darrers es pregonen sortir. Per tant, ara, com veus, ja sona la batucada, els tambors i demés, la música dels altaveus, així un poc més comercial a naturada, això és bona senyal. A veure si més tard no se fa, no crea més expectativa i surt ja el pregoner, perquè de moment estan intentant guardar silenci per veure si surt o no.
I ja mos diràs coses durant la propera hora, encara que amb aquesta calorada no sé si dir-te que partesquis, Maria Antònia, perquè a més si t'afondràs com si fossis un gelat. Moltes gràcies, Maria Antònia, des de Sineu. Nosaltres ara peguem un bot a l'altra punta de Mallorca per parlar de vi.
Get your man a bottle of red wine.
Bueno, tampoc mos hem fet tan fora de Sineu perquè anem al Gaida per parlar de vi, no sortim d'esplà. Fa mesos, per no dir un any o dos, que els vineters parlen de recuperar les nostres varietats autòctones. Diríem fins i tot de totes les nostres varietats autòctones que plantam, però concretament de vi. Les condicions climàtiques actuals fan que molts de rems duits, per exemple, del nord de França, on hi ha més aigua, no aguantin l'estrès hídric que patim darrerament a Mallorca. Però també és que se tracta d'una qüestió de recuperar el patrimoni vitivinícola de la nostra illa. I per això volem parlar amb en Carlos Cabeza, que és enòleg i responsable del celler Oliver Moragues. Carlos, benvingut, bon dia, com estàs?
Bon dia, pues cansat després de ja una setmana de veremà.
Mare de Déu.
Cansat i dormit.
Mare de Déu.
Sí, sí, sí.
Ara això és el que te vull comentar. Perquè fa poc que parlàvem amb la nostra companya Andreu Bernat, de digitalforavila.net, sí, que nosaltres sempre consultau. I en Andreu li comentaves això. Jo no sé si, per exemple, ens referim a aquestes varietats que varen dur del nord de França per modes com el Chardonnay i el Cabernet Sauvignon, me sonen noms francesos. Per tant, no m'es... No me sonen nostres. Pot ser?
Bueno, és que des de que van començar a embotellar, 60-70, van començar a plantar, sí, Cabernet, Shiraz, Merlots, etcètera, Shiraz. I això, jo crec que, vist en perspectiva, va ser un error històric, no? O sigui, entenc la raó per la qual es va fer, però va fer que durant 60 anys deixessin de plantar el que sempre havia estat aquí els darrers 5 segles, que eren Corgollasses, Escursacs, Fogoneus, Girós... I això és un error històric, perquè aquestes varietats no només estan millor dotades, sinó que donen menys alcohol, i a més, si les haguessin mantingut, haguessin creat un perfil de regió vitivinícola internacional diferenciada. I això és un error gran que es va cometre, sí.
I però per què va ser? Per moda? Perquè jo,
no,
per exemple...
perquè aquestes varietats que tenien un perfil... Pensa que els vins se comencen a embotellar a Mallorca, però això és molt prescut a la resta de la Mediterrània, a finals dels 60-70. Aquestes varietats, amb el perfil que tenen, que tenen menys tenicitat, una calleta és molt fina, una fogoneu és molt fineta, no tenen aquestes boques amb estructura, alcohol, tenicitat... Per elaborar els vins que s'elaboraven els darrers 2.000 anys... frescos, fàcils de beure, elegants, fins, perfectes, però quan se comencen a embotellar els vins se comença a demanar estructura d'alcohol i acidesa, i aquestes pareix que se queden un poc curtes, i l'error va ser de cop substituir-les, no substituir-les, però sí anar canviant-les per Cabernet Shiraz Merlots, que són varietats més potents, més alcohòliques, més tàniques, i això va ser un error. El que hauríem hagut de fer és perseverar en un estil més tipo Borgonya, cercant vins més fins, més elegants, més suaus, i no intentar donar-li al mercat el que pareix que el mercat ens obligava a fer, que eren pelotazos de Cabernet o de Tempranillo de 14 graus i mig. Els vins mallorquins mai havien estat així, però com a pràcticament tota Espanya. Els vins que s'havien a Espanya no eren alcohòlics de 15 graus ni de 14 i mig, eren coses fines, elegants, com una Somoy catalana, una Sousson gallega... Els vins espanyols sempre havien estat fins i suaus. I els mallorquins i els espanyols, en comptes de ser xovinistes com els italians i els francesos, mos varen vendre a la moda, cometent un gran error històric. I ara, des de fa 20 anys, t'ho has dit un parell de mesos, però fa 20 anys, un parell d'enòlegs estan realment conscienciats a Mallorca en recuperar això, aquestes varietats, i començar a fer el que feia el meu predir, i canviar-ho tot una altra vegada a vinyes en vas i tornar a fer les varietats antigues, que estan millor dotades, que tenen alcohols més baixos, que són vins molt fins, originals, perquè ningú els té en lloc, i per fer vins amb longevitat, perfil Borgonya, amb vins no cercant 14 graus d'alcohol i potència i maduració, sinó tot el contrari, finura, elegància i delicadesa.
Sí, no, jo
i això són les varietats mallorquines.
Sí,
perdona, no sé quant n'han de temps, però t'ho vull dir una cosa.
Sí,
que recordes,
sí, sí.
Tu te'n recordaràs, perquè deu ser de la meva edat, però anys finals dels 80-90, que se deia que els vins mallorquins eren rústics.
Això t'anava a dir, sí, exacte.
Això, perquè se deia això? Precisament per el que te dic. Perquè la gent intentava fer, i m'estic referint, per exemple, en el Manto Negro,
exacte,
que és una varietat elaborada fresca, sense una maceració molt, molt gran i cercant poc alcohol, és una varietat que és fina, elegant, amb molta fruita. El que varen fer els anys 70-80, quan van començar a embotellar, les varietats que tenien, per exemple, la Samanto Negro, que estava molt plantada, van intentar elaborar-la per extraure, tenir alcohol. I, clar, tu, en llimones, no pot fer un sudor de taronja. Intentaven fer, amb un Manto Negro, un vi amb estructura, tenicitat i alcohol. I això te fa fer un vi que acaba sent rústic, sí, passat...
Que va fer molt de mal.
Perquè per embotellar-lo... Per embotellar-lo, però realment el Manto Negro no se va plantar amb aquesta raó. Se va plantar com les garnatxes a península per fer vins frescos, amb fruites vermelles, golosos, amb poc alcohol, per disfrutar. I quan se comença a embotellar intenten fer amb aquesta varietat una cosa que no li tocava. I per això aquesta tradició dels vins mallorquins són rústics,
sí,
per un error de concepció. El que s'ha de fer és no elaborar amb aquest estil d'estructura, tenir amb aquestes varietats, sinó amb el sentit de que s'havien plantat, que eren per fer vins elegants, fins, frescos, i així són les varietats mallorquines, i aquest és el futur de Mallorca. No vins passats alcohòlics, sinó una Fogoneu d'11 graus, una Callet de 11 graus, un Escursac de 10 graus, igual que les varietats gallegues, catalanes, etc etc. I això de tornar a l'arrel pareix revolucionari, perquè han perdut la memòria i ningú entén que els vins mallorquins eren, així com t'estic dient, 10 graus i mig, 11 graus, vins, sí, per disfrutar, elegants, fins com els Pinot Noirs més cars del món del nord de la Borgonya, que són iguals. Com que... una Gamay de Beaujolais, com un Pinot Noir de Côte de Nuit, aquest perfil.
De fet, és que aquest voler fer amb aquest Manto Negro, que jo encara record que se va donar molt mala fama en els vins mallorquins. L'altre dia de Pallars, fa un parell de mesos, vaig sentir que demanaven a un restaurant i de vino que van a tomar, perquè xerraven en castellà, i van dir, tenemos a Ribera, Rioja, vino mallorquín, i una senyora va dir, no, Ribera o Rioja, a mi el mallorquín no me gusta. I ve d'allò. Ve d'aquell temps,
bueno,
d'aquella potada i aquella castanya, aquella castanya, d'aquell Manto Negro, que allò només se'l te podia veure en gaseosa. I és cert, jo me'n recordo això, d'aquest temps, encara. I Rioja venia marca, Rioja venia marca, perquè n'hi ha molt de dolents de Riojas. No necessàriament ha de ser... No ho trobes, és que estan pagant encara aquesta factura, quan sí, fa molts anys que han canviat els vins mallorquins.
També hi ha un tema cultural que la gent, quan veu vi, ho fa des d'una perspectiva, sobretot la generació més antiga, la gent de 20 i 30 anys no ho fa, però pensen que un vi és millor perquè tingui més estructura, tenir i color, quan això no té res a veure amb la qualitat d'un vi. Per això la gent, quan li posa un vi a la copa, que té un color molt suau, pensen que el vi és més pitjor que un vi molt, molt fosc. Això és d'una persona que no ha sentit de vi. I també culturalment la gent s'ha basat a veure aquest tipus de vins pensant que eren millors. Clar, això és un repte brutal. Quan oblides qui ets en el mercat, no li expliques qui ets, després has de tornar a educar. Si no, és molt millor. I això, pensar en termes no d'estructura, tenir color i alcohol, sinó pensar en termes d'elegància i finura, que és el que a la cuina, a la moda, a la gastronomia... Deixar el Michelin perquè te posin més xuletones damunt de la taula. Pagues més per l'elegància, l'equilibri i la finura i la originalitat. Això és el que ha de cercar una persona com...
També...
És igual si un vi té 15 graus d'alcohol i és superpotent i és un pelotazo, m'és igual si és així, o si és transparent, no arriben els 8 graus i no té color ni tenir. Jo el que cerc és si és fi, si és elegant, si està equilibrat. Això és el que dirà si un vi és bo o no.
A més, també tu, en Andreu Bernat, en el Fora Vida del Dit, és que fins i tot se va arribar a menysprear les varietats mallorquines. Aquell autoodi que teníem aquí... Ara ja no n'hi ha tant d'autoodi.
Complexa mallorquí...
Complexa d'inferioritat.
Sí, de pensar que tot el que ve de fora és millor.
Exacte.
Que és una dualitat que té el mallorquí, perquè el mallorquí sempre pensa que el que se fa a Mallorca és el millor, per la vegada pensa que el que ve de fora és millor que el... És una dualitat un poc esquizofrènica, la que tenim aquí. I les varietats... No són millors o pitjors les internacionals o les mallorquines o les italianes, les gregues. Totes són perfectes, elaborades d'una manera correcta. Però aquí a Mallorca resulta que les que teníem durant els darrers 400 anys estan adaptades, donen menors nivells d'alcohol, de manera que pots fer vins equilibrats, fins i molt elegants. El que passa és que ara has de tornar a explicar a tothom que la qualitat no és el que s'havia begut. Això va influenciar per en Parker, California, Napa Valley, els darrers 30 anys, que és una indústria brutal, que potencia aquesta imatge de que un vi, quan més potent maduració i estructura tànica té, és millor i té més preu. I això ha fet que se contaminés tota la cultura vitivinícola.
Jo particularment, te diré una cosa, una vegada que uns amics francesos me varen dir, ara veuràs bé, ells parlaven en castellà, però me varen dir, ara veuràs el que és un vi de bon de veure. I me varen treure un vi francès i per ells estava boníssim i jo el vaig trobar una, però com si m'haguessin pegat una galtada, la cara era fortíssim. No ho vaig entendre, no sé. I ells els agradava, i trobaven que els vins d'Espanya, en general, eren com a brau, com una cosa... I no sabia que existissin aquestes... Clar, després un concurs, quan van un concurs, quan els nostres vins guanyen un concurs... qui guanyen, els francesos, els italians, els vins espanyols? Perquè, clar, jurat, deu estar emboladíssim, perquè aquí, és molt diferent...
El problema aquí, que jo crec que és error històric, és que mentre França ha aconseguit els darrers dos segles de manera ininterrompuda construir una regió vitivinícola de referència al món, Itàlia també ho ha fet, però són molt xovinistes, moltes regions d'Espanya s'ha deixat passar aquesta oportunitat perquè ens han venut per les realitats internacionals. Quan s'haguéssim apostat i elaborat amb un estil correcte les veritats mallorquines, xarra de Mallorca, però les veritats catalanes igual, o Galícia, s'haguessin construït regions vitivinícoles de referència a nivell mundial. I aquesta oportunitat, quan la deixes passar, després construir una regió vitivinícola mundial pot durar un parell de segles. Aquest és el problema, que hem perdut un temps d'uns 60 anys, de tornar a recuperar, o 70, això ens durà molt de temps, fins que la gent... Perquè això no passa d'un dia a l'altre. Fins que nosaltres durant 20 anys no aconseguim fer representar en el mercat fogoneus amb longevitat, jo que sé, callets que durin 20 anys, escursacs que durin 10 anys i que el mercat ho entengui, no, començarem a construir una regió vitivinícola de referència al món. I fins en aquest moment el mallorquí no entendrà que les realitats mallorquines són l'hòstia. Simplement no les amenteixes.
Tu també defenses una denominació única per Mallorca, perquè jo, un conegut d'Inca, me va dir que per 100 metres no entrava dins Binissalem. Per 100 metres, dius, home, això ho he trobat un doi. Però tu defenses, de fet, t'estic parlant de fa 25 anys, no sé com està la cosa ara, però això tu defenses una denominació única per Mallorca, que no sigui Pla Llevant, Vila de Terra de Mallorca, Binissalem, els que són molt petits, home, no pot ser tan diferent.
Pràctica.
Clar, d'acord que la Melvasia de Banyabufar és una cosa, però és que, no sé, una denominació única per Mallorca i vendre un nom, no? Vi de Mallorca, no? Una cosa així, no?
Sí, exactament és el que dius, però per el que t'he dit, per una qüestió pràctica, perquè al final el que està competint Mallorca no està competint, jo no estic competint contra Navarra Porreres o Javier Narcelio Consell, jo no estic competint contra els meus companys, jo estic competint contra un tio que fa vi a Oregon, a Napa Valley, perquè competeix contra les regions internacionals. Això és com una lliga espanyola, pues, jo estic competint en una lliga contra el Barcelona, el Madrid, pues, jo el que intentar fer és que la meva regió... sigui potent, i divide i vencerà. Si Mallorca començava a parcel·lar-la en deos petites, és molt més difícil que un tio de Corea del Sud entengui quines són les veritats. El problema que tenim a Mallorca també és que, si te fixes, si te'n vas a Borgonya, i simplificant-ho, ¿vale? Sí. Tens el Pinot Noir per negre i el Chardonnay per blanc. Conya, una regió gran, i tens dues veritats. Aquí a Mallorca, només de negre, podem tenir sis varietats autòctones, la qual és una gran riquesa, però a la vegada és un gran hàndicap, perquè si explicar una ja és complicat, imagina't explicar sis, i de blanc, lo mateix.
És que ara que dius això, a mi em sembla que a la península passa el mateix, perquè La Rioja, Ribera de Duero, Vilo de la Tierra de Castilla y León i Toro, tot és tempranillo, ja me diràs.
Claro.
I si fan blanc, claro, ho faran verdejo. I dius...
Chianti, una regió...
Itàlia, això és Itàlia.
Sí. Sangiovese. Chianti és Sangiovese.
Exacte.
Tens Barolo és Nebbiolo. El que fas és simplificar, perquè al final t'has de fer fort.
Claro.
No te dic simplificar tant, però és gran, la gran cosa positiva a nivell mundial de Mallorca, que és la Lecce, és que tenim varietats que ningú ha provat. Per exemple, als Estats Units, tu vas allà amb quatre varietats mallorquines de negres, un callet, un orgullàs, un escurçac, un fogoneu, i els tios flipen perquè diuen, hòstia, això què és? Clar, a la vegada és una gran dispersió, però és una gran oportunitat.
Escolta,
i aquesta riquesa, que a Catalunya està igual.
És que jo mai he tastat escurçac o fogoneu, he provat copaix de diferents rems o varietals, però fogoneu o escurçac, que ara fa poc em parlaven que s'havia s'està recuperant, no l'he pogut tastar mai, jo no he tingut l'oportunitat, i això és una cosa que hauria de ser obligatori, gairebé fer cates, no sé, ho posem a la taula, fer una cata de varietats nostres, recuperades.
No només és obligatori, sinó que és molt emocionant, perquè estàs veient els vins que s'havien fet aquí, o sigui, que havien els teus avantpassats durant segles. O sigui, aquí està la part interessant de lo que estem fent un parell d'enòlegs a Mallorca, que és recuperar, apostar decididament per això, que és recuperar no la memòria com un relato, sinó realment és emocionant. Jo m'emociono quan faig un escurçac i dic, hòstia, que guai, com s'ha de elaborar.
Clar.
Perquè això és el que feien els mallorquins, és que és tornar a recuperar l'essència, que no ho he posat poètic, però m'entens?
Clar que sí, no? Clar que sí. És
que
és que
un és qui és, i això és el que té valor.
Exacte.
Jo posar-me a fer Cabernet Sauvignon, en qui me converteix?
No. Si hau qui sou, com deia mossèn Costa Lloera. Escolta, ja que me deies de Barmà, el canvi climàtic que està fent molt de mal, està fent davallar ses Barmades...
Rendiments.
Com va? Perquè estàs vermant. Estem en mitjans de... a principis d'agost. Contem, què estàs vermant? Heu hagut d'avançar? Contem.
El que està succeint és que s'està... cursant. Antes s'avermava en un mes i mig, dos mesos, possiblement. Se començava a principis d'agost, s'acabava a finals de setembre. Ara tot se fa en quatre setmanes, perquè les varietats de cicle llarg...
Carlos, mou-te, perquè t'hem perdut. Ai, l'hem perdut, justament. Darrera pregunta, però bueno, sí, s'està avançant la vermada, el canvi climàtic, com dèiem, està reduint de manera molt important el rendiment de les vinyes. En Carlos mateix li contava en Andreu Bernat de Fora Vila que en la producció ha davallat entre un 35 i un 40% en només un any. I clar, la manera de que els cellers mallorquins tirin endavant és el que deia en Carlos Cabeza, d'Oliver Moragues, del Gai, de consumir vi mallorquí i de les nostres varietats. Aquest escurçac, aquest gorgollassa, callet, giró, fogoneu, aquests vins que mai hauríem d'haver abandonat. Ara, d'aquí no estant, deixarem el vi, però parlarem d'un altre líquid, d'aigua, perquè allí han tingut una idea meravellosa. Un tanc de tempestes per recollir aigua de pluja. Sí, però és que després l'aigua que quedi damunt la podran emprar per regar i per fer neta esquerrer. A més, si se vol replicar arreu de Mallorca. Ara parlem amb l'Ajuntament. Can't get out of bed.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és... Jocna.
IB3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es. o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
Aquest 12 d'agost, amb motiu de l'eclipsi solar, habilitam un dispositiu especial de mobilitat, seguretat i serveis essencials a la platja de Palma. Consulta la guia per viure l'eclipsi de manera segura i responsable a les nostres xarxes socials i a palma.es. Ajuntament de Palma.
A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres, 12 d'agost, a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3.
De dilluns a divendres, a migdia, El dia a Mallorca, IB3 Ràdio.
Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud.
The Fool on a Hill, d'en Paul McCartney, dels Beatles. Aquesta cançó se va basar a Jesús Quintero per posar nom en el seu programa de televisió El Loco de la Colina. Molta gent no ho sap. The Fool on the Hill significa això, el boig que està damunt d'un turó. Bueno, feta la referència musical, anem a Llubí, perquè ja han tingut una idea de queixes que en el dia a Mallorca posem damunt la taula per si qualque municipi la vol copiar. A Llubí faran un depòsit d'aigua de pluja soterrat, primer perquè no se negui la carretera, i segon, per poder aprofitar tota aquesta aigua per regar o per fer net. Una gran idea que volem parlar en la bellesa de Llubí. Magdalena Perelló, bon dia, benvinguda.
Bon dia, com esteu?
Bueno, primer de tot, crec que ho feis per reduir la velocitat de l'aigua de les tempestes, perquè quan plou fort, l'aigua pega la carretera, sempre teniu problemes d'acumulació d'aigua, no? La primera raó és aquesta, no?
Sí, la principal... El principal per fer aquest projecte és això, fer una aturada d'aquestes pluges que mos fa darrerament, que en 10 minuts mos plou el que hauria de ploure en una hora. Això, les nostres pluvials no ho poden recollir amb aquest 10 minuts primers i se mos embossa la carretera.
Clar.
I així el Manco, amb aquest depòsit, el que farà és que recollirà tota aquesta... Amb aquest 10 minuts recollirà tota l'aigua que pugui i després anirà desembocant tot el que superi aquest depòsit a la carretera, que ja les pluvials que ja tenim pues ja hauran assolit.
Però, la novetat és que vosaltres amb aquest depòsit li voleu donar ús en aquesta aigua que ara se perd, perquè és que és increïble que tots tinguem problemes d'aigua i no tinguem sistemes de recollida de pluja, com antigament les cases tenien dos aigüesos i un canal de lliny i duien l'aigua a la cisterna. Això era el més normal i no tenien problemes d'aigua perquè aprofitaven l'aigua de pluja. És a dir, vosaltres, aquest tanc de tempestes serà també per ús municipal, òbviament no per beure, però ja ho heu fet amb aquesta idea, no?
Sí, ja ho hem fet amb aquesta idea de que si després queda aigua dins el depòsit en un moment donat, la puguem aprofitar per regar els arbres que darrerament han sembrat, que vulguis o no, pues, sempre les has de regar perquè el Manco els primers anys perquè se facin bons, diguéssim.
Clar.
I així el Manco pues, aprofitaria amb tota aquesta aigua.
Serà una xarxa soterrada de drenatge en canals lineals que venen com en reixes transversals, que seran com a reixes per agafar l'aigua de pluja, no, i tindrà així mateix. Són 117 metres cúbics, perquè el que no sàpiga que és un metre cúbic, són 117 tones. Són de 117 tones, és moltíssima, sí, sí, d'aigua. I servirà per decantar sòlids i sediments. Jo m'imagino que, per exemple, en l'estiu, quan no plogui, sí que s'haurà de fer net aquest depòsit en el fons, que quedarà,
sí,
allà. Terra, arena i pedra, no?
Sí, i greixos, perquè a vegades els olis d'escots, això, nosaltres ja en tenim un de més petit a la final de les pluvials, també perquè a l'aigua del torrent no s'hi boquin aquest sediment, i té un manteniment d'aquests greixos que té la carretera, de lo que deixen els cotxes, i fins i tot això, graves i terres.
A més, m'ha cridat l'atenció, perquè hem vist en el diari, també en el Top Pla, nosaltres també, el digital Top Pla, sempre li feim molt de cas, que a damunt hi ha unes fotos molt similars en el depòsit que sota arreu, però és que damunt del depòsit se podrà fer un aparcament per vehicles que no pesin molt. És a dir, seran dues coses en una.
Sí, perquè aquest solar en principi se va comprar per fer l'ampliació de l'escoleta i ja s'havia projectat una mica de pàrquing d'uns 5, 6 cotxos, 7, per aquí, si gent que va a l'escoleta a deixar els infants. I pues ara aprofitarem una altra cosa en aquest solar, serà el depòsit, i damunt pues, se seguirà fent el pàrquing que s'estava projectat.
I a més, el projecte està subvencionat per la conselleria, perquè són, així mateix, són 352.000 euros. 360.000 sí. euros, i això per un poble com Llubí, són molt de dobbers, no?
És que nosaltres, si no, a través de subvencions, no podríem fer cap dels projectes que estem fent en aquest moment. Intentem aprofitar totes les subvencions que acaben per poder fer projectes i que Llubí pues, millori en qualitat de vida i de medi ambient, i etc.
Ja que parlant d'aigua, com està el tema, perquè sé que tots els municipis de Mallorca tenen el mateix problema en l'aigua. Falta aigua, de moment no hi ha restriccions, però el que sí és cert és que molts estan canviant, han mudat totes les canonades d'aquestes que tenien 50 o 60 anys, perquè hi havia moltes fuites d'aigua i això no ens ho poden permetre. A Llubí, com teniu aquest tema? Ja ho teniu al debat, el tema de les fuites, o encara estàu canviant canonades?
No, n'han canviat moltíssimes. Han fet una revisió de les fuites i mos queda una petita part que es diguéssim anant a fora vila, aquelles canonades que se varen fer de manera privada en els anys 90. Aquestes sí que són molt antigues i s'haurien d'anar canviant. És l'única part que mos queda, perquè dins del municipi, més o manco, estem al dia. Han reduït bastant, perquè estàvem un 50% de pèrdues i ara potser estem un 25%, que encara queda, però bueno, sempre hi ha mermes que són males de trobar i d'arreglar.
Si vols servei de consol, tota Mallorca està igual. Nosaltres parlem amb baldes cada dia i tota Mallorca està exactament igual. I per tema de falta d'aigua, d'estrès hídric, dins Llubí, com anau de reserves, de pous, d'aigua? Perquè, clar, estàu ben enmig del pla i allà fa molta calor. Com està el tema de l'aigua dins Llubí?
Bueno, a dir Llubí, per ara, no patim d'aigua, i l'aigua més o manco és potable i és bona pel consum humà, però he de dir que el Pla de Mallorca pues, pateix una gran sequera i hi ha molts de pobles que estan molt malament d'aigua. I després he de dir que la Marineta està dins Llubí i que molt de Palma i Calvià, per exemple, se nutreixen de la Marineta.
Sí.
I amb aquesta sequera pues, hem d'anar alerta, perquè si no feim estalvi d'aigües tots un poc, tant les grans ciutats com els petits pobles, pues, tindrem un greu problema.
És cert, perquè tots hem de fer el pensament de l'estalvi d'aigua. Fa la setmana passada parlàvem amb el senyor Cifra de la Mancomunitat del Pla, que tornen a demanar que el govern pagui aquest 1.000 milió d'euros que costen les camionades d'aigua pels pobles del Pla, perquè són molt de dobbers, hi ha municipis que no se poden permetre pagar les camionades d'aigua, que a més anaven, se pagaven, fins que va començar a pagar el govern, se pagaven en els fons destinats en el cànon, que el cànon era per millorar les infraestructures, és a dir...
És un peix que se mossega la cova, perquè agafaven dobbers d'un lloc,
sí,
per posar-los a un altre perquè el poble, el municipi, pogués veure aigua en condicions, però deixaven d'arreglar les canonades a on hi havia les fuites. És un greu problema, però jo he dit, nosaltres, Llubí, encara... se m'hi salva, però a la Mancomunitat, en el seu conjunt, crec que tenim una deficiència d'aigua molt, molt potent.
També varen parlar en Santanyí, i és que tothom diu el mateix, que és que haurem d'acabar fent un pensament tots i la futura desaladora del Llevant, la desaladora del Cudi, que ja està en marxa, crec que aquest any ja s'hi ha connectat, tenim la desaladora de Palma, Formentera fa molt d'anys que només beuen aigua desalada, és que no mos quedarà cap altre remei, no vol-les, que ja que estan rodejats d'aigua de demà, aprofitar, costa dos mesos una desaladora, sí, però és que si no, és això, morim molts de set, vol-les, què trobeu?
Sí, després també, no, no, efectivament, s'han de fer aquestes polítiques, però també s'han de fer polítiques d'estalvi que no estem fent en aquest moment, crec. S'hauria de fer una moratòria en piscines, en pous, fins que mos estabilitzéssim un poc, perquè és que si no, això de cada vegada creix molt més i per petita que sigui la piscina han de canviar l'aigua, perquè la gent no està sensibilitzada de que hi ha productes perquè no canviar aquesta aigua, de totes maneres, l'evaporació sempre n'hi ha d'afegir, etc. Jo crec que s'hauria de fer un pensament a un cicle, no deixar construir piscines i no deixar fer més pous, perquè, vulguis o no, els pous que s'estan construint estan en el substrat de la terra i tots bevem d'allà mateix.
De fet, ara aquesta setmana parlarem amb Esporles, perquè Esporles ha trobat un consum de més 8.000 litres d'aigua en 12 hores en una zona concreta d'Esporles i es va a dir que sospita que això són piscines o gent que rega amb aigua potable, que això no pot ser en aquesta època, en aquest temps climàtics que vivim, això no ho han de tolerar, i polítiques d'estalvi d'aigua. Efectivament, un pagès també fa poc mos va dir que és aigua molt barata, que si la pujàssim de preu, per ventura no la tolaríem tant.
Vés a saber. És igual que la corrent que vas pagant els llums de que teva per estalviar,
no mateix.
I com que l'aigua té un preu tal, no tancam el grifó. Per moltes polítiques com diuen que han de tancar el grifó, que no moren de dutxar amb poca aigua. Bueno, són polítiques que, si no toquen la butxaca, com aquell que diu, moltes vegades no és suficient.
Divendres se'n van a llum a bona part de Palma i no saben el que teniu, el que tenim, fins que no ho perdem. És a dir, que no han d'arribar a les restriccions per saber que quan s'obri el grifó i surt aigua, ja no diguem si és potable, perquè a tot el Llevant de Mallorca que no se'n pot veure, no saben el que tenim. Magdalena Perelló, Valdesa de Llubí, un tanc de tempestes que l'aigua s'aprofitarà per regar i per fer net. Molt bona idea, almenys si qualque ajuntament copia aquesta idea, perquè és molt bona idea aprofitar l'aigua de pluja, que un temps s'aprofitava tota i ara la feim regalimar. Moltíssimes gràcies, Valdesa, i enhorabona per la idea.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies. Adéu. Nosaltres ara d'aquí un instant ens analitzem el cap de setmana amb en Xavi Canyelles. No ho amagueu.
Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round.
El dia Mallorca, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és actualitat.
De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa, que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestre. Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur, portada.
I si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. De dilluns a divendres, a migdia, El Dia Mallorca, amb Jaume Noguera, IB3 Ràdio.
Falta un quart per la una. Bona, com ja vam comentar la setmana passada, el mes d'agost és un mes que s'obre. Nivells de feina baixos, per segon qui, vacacions, per segon qui, administració pública sota mínims, calor, que mos produeix falta d'ànims, poques paraules, la gent no pot dormir, aires acondicionats...
Tant, no m'ho veuré, tampoc hem de ser tan pessimistes, eh?
Xavi, quin és? Benvingut.
Sí. Jo penso igual que tu, no és un pensament, és que és cert, no? Però, què és això? Has posat
perdó, això? Perdona.
S'ha posat en marxa?
Perdona, Xavi, és que no deuretes per aquí de fora i deixat la porta oberta.
Sí. No, a part pels oients que no ho saben, no haguera posat la nou d'estiranosauri en el seu sol d'alarma de mòbil.
No, ho tenc guardadíssim com un...
Guardat.
No, ni com a sol d'alarma, ho tenc un arxiu d'aquest que no desapareixen mai.
A veure, sí.
Un drive.
Una cosa
importantíssima.
No?
Perdona, t'he interromput.
No, però sí, com anava dient, tampoc és per tant, també hi ha coses molt bones i típiques de Mallorca, com, per exemple, aquests grans sopars a la fresca.
Oh.
Sopars a la fresca, que són una manera de trobar-se, retrobar-se, de xerrar, de compartir, de discutir, de xerrar els temps, etcètera, no? Sempre hi ha com a tres etapes un sopar a la fresca, sobretot quan te convida, no sé, és una plaça. Primer de tot, ets la benvinguda. Passau, veniu. Tu, això és el teu fill, això que t'ha anat de gran. Yes, mira
no,
qui ve.
Mira qui ve.
Oh!
Això que no són d'allà?
Sí, això que no són... Anima, passau. I tot això ho duia, i no feia falta dur res.
Hòstima de meva.
Sí, és gros.
Que cèlebre.
Després, la segona etapa és el temps atmosfèric.
Quina que olorada.
No, i diuen que l'any que ve serà grosa.
Sí.
I de cada any serà pitjor.
Sí.
Ja no en recordava un pitjor que enguany. Sí. No, i el tiempo ha dit que demà...
Es parte.
Sí, però saps què és? És humitat. Et sa basca, fa una basca,
El problema Mallorca, tu sí. Tant.
No, i el vespre refresca. No, i el dematí refresca.
No.
No, i sempre has de dir no al principi de frase.
No,
no i han dit
no,
que no, i sí. No.
I és calla, també. Calla, veuràs. Si no estic xerrant, per què m'ha dit que calli?
Calla, veuràs, però no es veuràs, s'escoltaràs.
Sí.
Llavors ve la tercera etapa, que és el menjar. Aquí hi ha la gent se seu, se reparteix, un munt de coses, i la gent comença a agafar i a repartir i a compartir. Voleu sobrassada bé, eh? Qui vol sobrassada bé? Voleu llesques de pa? Voleu olives? Són nostres! Si són nostres, és una garantia firmada de davant notari de que són bones. I mentides, són les més amargues, a ningú li agraden. Però com que són nostres, voleu el barcot, són del veïnat.
Ja hi pot salsa, per fer-les, ja hi pot salsa.
Això no són tomàtiques de remallet, això són xerris! No, i si un dia de Baica Nostra només tenia xerris, i això és el meló, després és el meló.
El meló.
Com se sap si un meló és...
Molo.
Un meló, però molo. Un meló és un tema de discussió. Com se sap si és madur? Com se sap quan s'ha d'agafar? I sempre és discussió. Aquest és petit, però molt dolç. Aquest és arissoner, són els bons.
Els arissoners.
L'has d'agafar quan fa pum-pum, o el fa pum-pum. Veus, quan fa pum-pum...
Però diuen que això no és cert, que el que li has de fer és ensumar-li...
No, ja ho sé, per tot això se diu. Llavors ja se cindri.
També ara cindri l'auper, que m'agradava molt.
I quadrades. I després hi ha també el gelat. Qui vol gelat? Si voleu, si teniu set, la gelera està plena. Si voleu set, la gelera està plena.
Tot és calent.
Qui vol gelat? Qui vol gelat? I al final de tot, hem duit això, animals.
I sobrarà.
Ho podeu dur, tant mateix sobrarà. Tant mateix ho han de donar al porc.
Sí.
És una cosa que... I el porc ja... que és el mateix que se menja les sobres i després de menja la resta del porc que se sobrasada.
Exacte, efectivament.
Que l'any que ve serà la vella.
Exacte.
I després menges que... I qui vol cafè? Jo em vull de cafè, però en sacarina. Sacarina, que no
puc
menjar sucre, perquè el metge
me va trobar sucre. No pot menjar sucre i que està feta de petroli.
Exacte. Sí, com les sabates. I resulta que després, a tot això, se pot resumir en què menjam a Mallorca. Menjam tot això, llesques de pa amb oli.
Sí, senyor. Efectivament. Amb oli volem. Volem amb
S'ha de dir que pa amb oli és una paraula, bé, un joc de paraules, o una paraula compostes, no sé quin nom tindria filològicament, pa amb oli. Però resulta que no és pa i oli, sinó és pa, oli, sal i camaiot, varia, xulla, sobrassada, llangonissa, olives nostres, olives que no són nostres, el fonoll marí, el cuixot, el formatge, terra i saltre, el pebre, el trampó, o sigui, tot això és pa amb oli. No vull que ningú de fora se cregui, aquesta gent come pan con aceite. No.
Que si sal és bo i és pa bo, jo en menys.
Ah, això, però això era antigament.
Jo en menys.
Jo era antigament, quan eres pa bo i sol i verge o bo...
Sí, sí, encara trobes un oli bo i un pa
sí,
bo.
Sí, ja lo creo.
Pa, és
la pena.
Perdona, pregunta sí, d'Emilio, pregunta d'Emilio, sí. Perquè jo vaig a ser revés que tothom.
Sí, digues.
Jo pos primer sol i després frec la tomàtica. Perquè trob no. Que així se fica més dins el pa.
No,
perquè si no, m'arregalima.
Far malament perquè sol i que tapa.
Com, es que tapa?
Es que tapa, es que tapa, es final. O sigui, tu hi
però jo el que vull és que s'empapi el pa.
Bé, però també hi pot posar un poquet d'ai fregat.
No, perquè me repeteix.
Te repeteix?
No, però hi ha oli i després la tomàtica fregada.
Sí.
I així hem fet passar l'oli. Ja sé però que tothom...
Feu en dues capes.
Ja sé que tothom m'ho diu... Ah, mira, bona
feu
idea.
Feu en dues capes.
Bona idea, és a dir, l'oli damunt.
El primer és oli, que fa que el pa sigui més humil.
Sí, després posa tomàtica i després li tomo l'oli.
Clar, i després la tomàtica i ja se m'esplarà tot. I després
bona idea.
Que vulguis.
Ara m'has convençut.
Jo sempre tenc raó, tu ja ho saps.
Ara m'has convençut.
Molt bé.
Però això de sopa pa amb oli, jo sop molt de pa amb oli, jo.
Sí, ja ho sé.
Ja tinc la sort que ara, afortunadament, se torna a fer pa bo.
Sí, perquè, ara, ja ho va, sé,
és difícil. Es que va dur sabaguet de benzinera, es que va dur sabaguet de benzinera, li haurien d'haver pegat una pallissa de cafè armat, perquè allò va ser horrorós. Varen passar un any, uns anys de sequera, però ara hi ha pans bons.
No sé on,
sí, no sí, 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 jo aquí, jo he vist que aquí de vora de Soledat hi ha un parell de fons que són molt bons. Sí, sí, sí. I jo sóc pa amb oli, però no sé si nutricionalment això és bo o és dolent.
Jo crec que hi carregues després.
No, tampoc no. Formatge, món, és bo.
Ah, això sí.
No? I si poses qualque comparatge, però mentre sigui bo, que no duguem els additius.
Sí, no, exacte. Els problemes són els additius.
No, 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 jo és que tot... De cada vegada m'ho poso més les ueres a l'hora de menjar.
Sí, sí.
Mir les etiquetes de moltes coses.
Clar, evidentment.
Sí, sí, sí. Però
menjar tàperes.
Nutricionalment,
sí.
Deu ser bo menjar sopa de pa amb oli. Li demanam a la nostra nutricionista, farmacèutica nutricionista de capçalera... Fanny Pons, com estàs?
Com estàs? Encantada. S'ha de tenir en compte que el pa són hidrats de carboni o glúcids, i això està bé, però com molt bé has dit, el pa ha de ser un pa de veres, no ha de ser un pa processat, com molt bé has dit, aquest pa de benzinera, que en un moment donat mos pot treure d'un apanyo, però realment és una cosa que tu dius...
De un apuro, m'he passat que li un apuro, no de un apanyo.
Ja m'has entès. Però el que passa és que, clar, el pa de veres és bo, evidentment, és nutritiu, mos aporta també els àcids grassos de soli, soli d'oliva, recordem sempre oliva cru, mai fregit, sempre hem dit que un gram d'oli d'oliva és sa, però un gram d'oli d'oliva fregit és dolent. Però llavors és tot allò que hi posava damunt, perquè, per exemple, l'oliva, l'oliva és bona, però llavors és quan hi poses el cuixot i hi poses el formatge i el formatge...
El queso.
Clar, i aquest formatge que és molt...
El cuixot que és jamón.
És jamón. En bon mallorquí se diu jamón, i és jamón dolç, i és jamón salat. I és jamón, per exemple...
Saps que el jamón lloc no existeix?
El jamón lloc no existeix.
No existeix. És pernil dolç o jamón dolç, però en lloc veuràs mai jamón lloc. No existeix, això.
Però sí que existeix el porc de York, que és de la ciutat de York, que allà se feia. Però no només amb això, sinó que llavors també la sobrassada mos aporta molt de nutrients, mos aporta aminoàcids, proteïna, greixos, però sempre ha de ser sobrassada de porc negre.
Sí. Així segur que és mallorquina.
Exacte. I llavors també és botifarró, que és millor que no sigui cuinat, que sigui cru, i evidentment també si ho poden mesclar amb un poquet de trampó, també ho poden fer amb vinagre, i un poc de sal i pimienta. Tot això és una cosa que tu pots fer, diguem, contrarrestar a greixura, diguem, que té el formatge fort. Eh? Sempre aquella peça de formatge que és molt curat, no, sempre és millor formatge tendre.
No,
formatge
no,
blanc,
jo formatge tendre,
formatge tendre,
no, 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 no hi trobo gust, el formatge tendre.
Però així sent Miquel calent, jo sempre li dic, Miquel, comences a fer una cosa i pones tantes coses, eh, que llavors no té res que veure. Me fa una gallota, i només menjant gallota, però llavors s'hi pone sobrassada, xuia, varia, bot i barro. Bé, estimats.
Moltíssimes gràcies, Fanny. Fanny Pons, com sempre. Gràcies. Bueno, també, nosaltres mengem pa amb oli, però, clar, a Catalunya preparen el pa amb tomaca. És el mateix? No, perquè per pronunciar pa amb tomaca ho has de pronunciar amb accent del Principat. Tenim nosaltres el senyor Jordi Espatec. Jordi, benvingut, Jordi.
Déu-n'hi-do, com esteu? Com esteu
per aquí? El Canyella,
per Mallorca.
Jordi Espatec.
Déu-n'hi-do, tu. Déu-n'hi-do, tu. L'espetac de la casa Tarradellas, que són uns cosins meus, de fa molta estona, fa molt... És molt bo, eh?
El pa amb tomaca és el mateix que el pa amb oli de Mallorca?
Més ho manco, el que passa és que nosaltres, no és com vosaltres, que sou d'allà de les illes, no?
De ses illes, us agrada dir. De ses illes, us agrada molt salar ses illes.
El que passa que nosaltres hi posem tot el tomata triturat dins un platet, eh? I fem les mullades amb una, com si es tractés d'una salsa, amb una cullera, doncs aleshores es posa sobre, eh? Es posa sobre el pa, sobre aquestes ranxes de pa, eh? I després es pot posar un poquet d'espadella i també el fuet. Sabeu el que és el fuet a les illes?
A nosaltres m'ho agrada molt, eh?
Déu-n'hi-do, eh?
Molt,
doncs,
molt.
Em sembla que a 12:45, quan ja és hora d'almorzar, si et menges el pa amb el tomàtec, és una cosa grossa, és una cosa que Déu-n'hi-do, que no sé pas jo com no s'ho pot agradar a altres bandes.
Sí, sí, no, sí,
que la
molt,
gent
molt
es va menjar el sushi, tu, i es va menjar altres coses.
No, no, sushi,
el més,
no.
El més bo de tot i el més autèntic és veritablement el pa, el pa amb el tomàtec.
Pantomata.
A Eivissa ho fan, eh?
Pantomata.
I diuen tomata.
Sí, senyor Espatec, sí. Senyor Espatec, moltíssimes gràcies.
Senyor Espatec de la casa Tarradellas.
Moltíssimes gràcies al Jordi Espatec per parlar-nos del pa amb tomàquet.
Això mateix, Déu-n'hi-do. Adéu-siau, eh?
Gràcies, senyor
Espatec.
Toquem
el dos, ara.
Clar, però, sense que hi ha dubtes, pa amb oli se caracteritza perquè forma part de la nostra cultura. Però sempre ha estat així. No m'ha demanat li sabeu de l'experiència d'aquest programa. La Montbernat i Can Peixotar, com esteu?
Ei, ai, resulta, sempre s'ha menjat, perquè el pa és molt bo, i ha de ser pa ben fet, no com el que fan avui en dia. Ha de ser pa que ha de fer-se un tambor, ha de fer pum-pum, quan fa el pa damunt, i dura dies, antigament durava una setmana. I el que sobrava, feien llesques, feien sopes.
Exacte.
I el que sobrava era per anar a pescar blades.
Sí, senyor.
El pa no s'aturava.
No.
No és com ara, que compres un llonget a una barra i l'has de tirar.
No.
I el sent de mar de l'ençó i el vespre per a xiclets. Estem de la Primera República. Mos varen menjar pa amb oli, que mos duen. Mos duen jo. D'un corrent.
El general Prim.
Sí, mos duien un corrent, se te dien un olivar, i feien oli, i poraven sal, i damunt se n'hagués de pa. I llavors, ens estem de la llarra. Ma mare deia, si tenc gana, menjo un porcet de pa amb oli, amb gust, no? Amb gust d'arengada.
Amb gust.
No amb arengada, amb gust d'arengada.
Sol i d'arengada.
Sí, i poraven l'arengada, perquè era cara, i la poràvem a la porta. I pum, tancàvem la porta i el prensàvem. El quadre de la porta, no sé si ho has conegut.
Sí. L'he sentit a dir, però no ho he vist.
I aquest, i això, ho poràvem per damunt del pa. I l'olor de la tancada ja donava gust en el pa amb oli. I llavors és un potxet de sal. De la sal l'anàvem a coer a la salinera de Campo.
Exacte.
És l'ara.
L'hem anat...
Gasolinera.
Comparat amb espamboli també tenim el trampó.
Bé, hi ha una cara. No me deixeu això, res.
El trampó... El trampó són trossos de prebabert, tomàtiga, ceba...
Vamos a ver una cosa, Que esto lo que usted está diciendo no es lo que es. Esto usted está afirmando que...
Doña Rocío.
Vamos a ver, esto es el garbacho de toda la vida. ¿El carpacho?
No, un trampó.
No, el trampó ese que ustedes están haciendo, una vez triturado y con una migaja.
Trampó.
Entonces, que no es trampó.
Adiós, doña Rocío.
Doña
Rocío, adiós. Que tengo
que... Le pone un poco de pepino.
Que, adiós, doña Rocío, que tengo aquí una niña que viene con un animal.
¿Qué es extranjera usted?
Yo no soy extranjera, soy andalucía.
Que... Hola, Laura, està...
Estan discutint.
Digue-li l'endiro que m'ho digui, Déu. Vinga, ten 10 segons.
Aquí és aquesta dona que ha vengut de la península. Bueno, ja veus que el dinosaurio, com sempre, s'ha de tres, no? Un, dos i tres. Digues adéu!
I de Tres Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. El govern informa en aquesta hora en roda de premsa sobre el brot de xarampió detectat a